Doncs nosaltres i aparentment 65 milions més de persones us informem que són les 3.
Catalunya migdia.
Durant la primera hora del programa us hem explicat, hem pogut sentir el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, que vol que es detingui Carles Puigdemont a la vegada que defensa els pactes del Partit Popular amb Junts els últims dies al Congrés dels Diputats, sobretot en matèria energètica. També ens hem fixat en les reaccions dels partits polítics al discurs de Sant Esteve del president Salvador Illa, així com en el balanç del 2024 que va fer el mateix president ahir a la nit. Aquests seran alguns dels arguments de la tertúlia d'avui. I també us hem parlat de la sonda espacial Parc de la NASA, que avui precisament ha enviat una comunicació a la Terra i això ha confirmat que ha sobreviscut a l'aproximació rècord a la superfície del Sol que va fer el dia de Nadal. A aquesta hora, què més podem destacar, Laia Ortega?
Doncs que el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, nega que hagi tornat a canviar de versió sobre el dinar a la tarda de la Dana, mentre ja s'inundaven alguns municipis. Mazón sosté ara que l'àpat amb una periodista qui sondejava per dirigir els mitjans públics valencians el feia en qualitat de president del PP del País Valencià i no pas com a cap de l'executiu.
Nunca se negó ese almuerzo, bajo ningún concepto, cuando ha llegado el momento de una pregunta parlamentaria, pues se ha respondido siguiendo los cauces y la transparencia normal de esa comparecencia parlamentaria. Nunca se ha dicho lo contrario, siempre fue una comida como mi calidad de presidente del Partido Popular, que también lo soy, además de presidente de la Generalitat. No hay nada nuevo, ¿no? Es que no veo la noticia por ningún lado.
Mazón també s'ha obert a presentar el tiquet del dinar al Tribunal de Comptes, l'òrgan estatal en què els partits polítics han de presentar la comptabilitat. Adeslas ha decidit no presentar-se tampoc al nou concurs per donar assistència sanitària als funcionaris coberts per Muface. La companyia asseguradora afirma que les condicions del nou concert li provocarien unes pèrdues de 250 milions d'euros per al període 2025-2027, tot i que el govern espanyol augmenta en un 33% els diners que destina a cada mutualista. Adeslas considera que el model de Muface és econòmicament insostenible. El Tribunal Suprem reconeix a una mare catalana el dret a la prestació familiar per tenir cura del seu fill menor d'edat afectat per una malaltia greu, encara que no estigui hospitalitzat. Aquesta compensació només es concedeix per malalties greus com el càncer i sempre que el fill estigui ingressat a l'hospital. El govern vol abocar tots els recursos que calguin per implementar a Catalunya la nova llei espanyola d'eficiència de la justícia. Una norma que té com a objectiu modernitzar l'administració judicial a l'Estat. El conseller del RAM, Ramon Espadaler, s'hi ha compromès davant el ministre Félix Bolaños en una reunió que han mantingut tots dos aquest divendres. Anem a Madrid, Toni Forteza.
El conseller Espadaler assegura que la nova llei representa un canvi de paradigma i que modernitza tot el sistema de justícia.
És un repte important en el qual la Generalitat s'arremanga i està molt predisposat, i això és el que hem vingut a traslladar al ministeri, doncs, que aquesta llei es pugui aplicar i que Catalunya, en certa manera, sigui la punta de llança de l'aplicació, doncs, de la nova llei d'eficiència judicial.
Segons el conseller, la nova llei significarà noves oficines judicials i la implementació de tot el sistema alternatiu de resolució de conflictes. La intenció de la Generalitat és començar a desplegar la llei a partir d'aquest gener mateix. A la reunió, el conseller Espadaler i el ministre Félix Bolaños també han parlat de la falta d'unitats judicials a Catalunya i del repte de posar-ne en marxa de noves, sobretot fora de Barcelona, durant aquesta legislatura.
I la Policia Nacional, en una operació conjunta amb l'Agència Tributària i la Fiscalia Europea, ha detingut 30 persones per un presumpte frau milionari relacionat amb l'IVA del comerç de cotxes de luxe a Europa, procedents d'Alemanya. El total del frau a l'estat espanyol supera els 17 milions d'euros. S'han fet 15 escorcolls en 13 províncies espanyoles, entre les quals Barcelona, i dos a Alemanya, on viu el principal líder de l'organització i des d'on operava i donava ordres amb una identitat falsa per evitar la justícia. Els escorcolls s'han fet als domicilis dels dirigents del grup criminal i de les empreses de l'entramat. La cúpula s'encarregava de subministrar els vehicles de luxe des d'Alemanya a diferents empreses de compra-venda de l'Estat i aquestes els distribuïen a través de dues branques de l'entramat. D'una els transportaven i els lliuraven a la zona de Llevant i de l'altra a Andalusia, Còrdoba i la Costa del Sol.
Catalunya migdia, amb Joan Bota.
Doncs de tot plegat en parlarem des d'ara i fins a les 4 amb la Mònica Hernández, periodista, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Amb Pere Rossinyol, periodista i soci i redactor d'Alternatives Econòmiques, revista la qual ens porta avui exemplars en edició de cap d'any, pràcticament, perquè...
Fem un extra sobre economia social.
Avui tenim Doble entrega, per si algú es queda curt. També habitual l'entrega d'en Pere Rossinyol de la revista Mongòlia, on també tens molt protagonisme. No sé com està aquella demanda que ens deies la setmana passada contra Abogados Cristianos, però vaig quedar intrigat, eh?
Sí, com que ara hi ha vacança judicial, ens hem d'esperar una mica, però molt poquet. A la tornada de vacances ja anirem a saco.
I afegim a la conversa també a la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda, Mònica.
Molt bona tarda.
Abans, però, com sabeu, el primer tema ve de fora. I el divendres li donem micròfon a l'editor de Sapiens, Jordi Creus. Jordi, com anem?
Hola, molt bé, fantàstic.
Aviam, què ens proposes avui?
Doncs mira, avui des del Pallars, no des de Barcelona, com ho feia habitualment, per tant, millor no podia estar. Avui, doncs, mira, proposaré parlar de festes de Nadal i de discursos relacionats o inserits dins d'aquestes festes de Nadal, no? Perquè aquest Nadal, a banda del pollastre i dels canelons, de les neules i els torrons, a banda d'aquestes llargues i pesades digestions i també dels cops de bastó sobre el tió o la tronca, com diem al Pallars, doncs hem tingut una novetat important. Hem tingut la novetat del discurs d'ahir, del discurs de Sant Esteve, de Salvador Illa, el primer des que és president de la Generalitat. I la veritat és que Illa ha complert totes les expectatives que havia dipositades en ell i ha fet un discurs extremadament curt, cosa que s'agraeix, un discurs avorrit, ple de tòpics i sense cap titular destacable. Això sí, ha repetit desenes de vegades la paraula màgica, fraternitat. Fraternitat entre familiars, fraternitat entre veïns, fraternitat entre territoris, fraternitat en el nostre dia a dia, fraternitat, fraternitat i fraternitat. Per tant, tot molt fantàstic i tot molt fraternal. I que ningú es prengui les meves paraules com una crítica al president, perquè no ho són en absolut, perquè l'avorriment, la manca de titulars i els tòpics són un dels marcs mentals a fixar per l'equip del president, perquè l'objectiu del PSC i de Salvador Illa en aquesta legislatura és fer el mínim de soroll possible, passar de la manera més desapercebuda possible i qui dia passa any empeny. I si ho aconsegueixen, i després de tot el soroll dels últims anys i de com ha acabat tot, doncs Catalunya estic convençut que tindrà Illa per anys. Ara bé, qui no està per fraternitats ni està per hòsties és l'altra presidenta protagonista d'aquests dies, la madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Ella ahir no va fer cap discurs oficial, sinó una simple roda de premsa, però va acaparar molts més titulars que no pas Salvador Illa. I és que certament aixeca més expectació un badall de la lideressa madrilenya que 25 discursos del president català. Qüestió de tarannàs i també, naturalment, qüestió de prioritats. Ayuso, com Illa, també va ser previsible, molt previsible, i també va tirar de tòpics, però no va ser gens avorrida. Ella va disparar en bala contra els nacionalismes català i basc, contra el comunisme, i jo em pregunto, hi ha algú que faci polítiques comunistes a l'estat espanyol avui en dia? I Díaz Ayuso, doncs, també va mostrar el seu millor victimisme, el seu millor paper de víctima, quan va parlar del seu gran enemic Pedro Sánchez. El govern espanyol, segons ella, asfixia l'economia madrilenya, permet el col·lapse de les seues rodalies i organitza per darrere vagues contra la lideressa en sectors com l'educació o la sanitat. I per completar, la Isabel va anunciar una nova bateria de baixades d'impostos que, segons ella mateixa, permetran estalviar als madrilenys 170 milions d'euros. O el que és el mateix, permetran que les arques de la comunitat ingressin 170 milions menys que es podrien destinar a sectors força necessitats a Madrid, com la sanitat o l'educació. Que fàcil és parlar i que fàcil és prendre mesures populistes que no pot fer cap altra comunitat quan tens a favor l'efecte capitalitat i els milions en impostos que d'això se'n deriven. Quan a banda, fruit d'això, pots oferir condicions inimaginables en qualsevol altre territori als contribuents amb rendes més altes i als inversors estrangers, i quan els pressupostos de l'Estat sempre executen més a Madrid del que inicialment hi havia previst. Tot el contrari del que passa, per exemple, a Catalunya. Jo convidaria Isabel Díaz Ayuso a un viatge en tren de Rodalies un dimecres a les 7 del matí entre, per exemple, Manresa i Barcelona, o un dijous a la mateixa hora entre Calella i la capital catalana. Allà podria comprovar què és en realitat l'infrafinançament i la manca de respecte pels contribuents. I en el viatge la podria acompanyar, és una idea, el president de la Generalitat, que entre aturada i aturada, entre incident i incident, tindria temps d'explicar-li de manera pormenoritzada què vol dir això de la fraternitat.
Mira, mentre parlaves, Jordi, estava pensant en aquella frase que diu que dos no es barallen si un no vol. Suposo que dos no confraternitzen tampoc si un no vol, no?
Efectivament, sí, sí, el més difícil, perquè el tarannà de l'un i el tarannà de l'altre és absolutament diferent, no? O sigui, el que deia, l'una és el titular, et dona 10 titulars cada vegada que parla, i l'altre, doncs, farà 25 discursos i amb molta sort en donarà un.
En Creus està parlant d'això.
Fraternitat entre familiars, fraternitat entre veïns, fraternitat entre territoris. Per això és important que reforcem allò que compartim.
I també, òbviament, d'això altre.
El objetivo de Sánchez y de su débil proyecto es atrincherarse al precio que sea. Para todo eso hace falta estrangular a Madrid y descapitalizar España en una huida hacia adelante, donde ya no se ocultan las obsesiones contra la Comunidad de Madrid, que es algo que acaban pagando todos los madrileños.
I estem a 4 dies d'acabar l'any, per tant, Jordi, a 4 dies que tinguem tot un reguitzell de presidents autonòmics fent discursos de cap d'any, on segur que Catalunya, d'alguna manera o altra, serà protagonista, eh?
Segur, no en tinguis cap dubte, que, i aquí sí que coincidiran determinats presidents de comunitat vinculats al Partit Socialista i sobretot els del Partit Popular, però també del Partit Socialista.
Doncs, Jordi, et recollirem el guant, obrirem tertúlia parlant amb això, que tinguis molt bona entrada d'any.
I el mateix per vosaltres, eh? Acabeu bé les festes i fins l'any que ve.
Ja ens ha servit en Jordi Ansafata, per tant, comencem per aquí. No sé com veu seguir ahir el discurs del president i aquesta mena de rèplica, tot i que sincrònicament no podríem parlar així, però en tot cas, Ayuso, que sempre troba la manera de ser protagonista, ahir amb una simple roda de premsa posterior a un consell executiu d'un govern autonòmic.
És que són dos discursos diferents, malgrat que el d'Ayuso era una roda de premsa. Un és el de la confrontació, el de la presidenta madrilenya, i el de Salvador Illa, per mi, és el de l'anestèsia, el de rebaixar la tensió, el de la fraternitat, no? Però tots dos tenen una càrrega política, perquè la presidenta madrilenya busca això, la confrontació entre territoris, carregar-se el govern de Pedro Sánchez, mentre que Salvador Illa el que intenta és pacificar, acabar amb el procés, amb tot el que pugui quedar, i una mica portar la situació catalana cap a Madrid. És avorrit Salvador Illa? Sí, a mi em donava la sensació en el seu discurs d'ahir que era el del bon minyó, el del capellà que et diu, ei, ara tots agafem-nos les mans, cantem el virulai. Era molt avorrit, però tenia una càrrega política. I els dos són igual de preocupants, perquè jo vull un president de la Generalitat que, més enllà de dir-me que hem de mantenir la fraternitat amb els territoris veïns, jo vull que resolgui problemes. I jo vaig trobar a faltar que Salvador Illa no parlés de problemes principals per a la ciutadania, com per exemple l'habitatge, que a més ell n'ha fet bandera, ha fet diversos anuncis. Potser no era el moment, potser era només un discurs nadalenc, però jo vaig trobar a faltar temes que amoïnen a la gent i tot centrat en la fraternitat, una paraula que va repetir, crec que 8 vegades, home, el vaig trobar pobre. Ayuso no em sorprèn en la seva estratègia.
Sí, no, la veritat és que aquests discursos tampoc no sé quin objectiu tenen, més enllà de felicitar les festes, no? Perquè un programa jo crec que s'ha de presentar en el debat de política general i que, per tant, no sé, o sigui, tampoc no s'hauria d'esperar gran cosa d'aquests discursos, que a més són necessàriament partidistes quan la societat és plural i, per tant, doncs no cal compartir ni la ideologia ni el programa del president de la Generalitat o del president autonòmic perquè et feliciti el Nadal o les festes, no? Per tant, el primer és, aquests discursos per què serveixen? Si diem, si arribem a la conclusió que no és el moment adequat, no és el lloc adequat per fer gran política de detall, doncs la veritat és que a mi no em va desagradar un discurs que insisteix en una paraula, que és una paraula molt menys valorada en el dia a dia polític d'aquest país i d'Occident, fins i tot, però que en canvi està en el tronc de lo que és la bona política, a parer meu, com a mínim, des de la Revolució Francesa. Recordeu que hi ha tres paraules: igualtat, llibertat i fraternitat. I la fraternitat mai se'n parla. I la fraternitat les engloba totes. Llavors, a mi, que hi hagi un discurs que es parli de fraternitat, que no és només entre pobles, entre territoris, entre la gent, amb el que això implica, doncs cadascú ho llegeixi com vulgui, però a mi em sembla bastant encertat. Una altra cosa és, si és avorrit, doncs sí, segur que és avorrit, com és tot discurs de Nadal d'un polític, no? A vegades venen sopars de duro, que són molt engrescadors, però que no tenen cap efecte. I, per tant, què és el que jo crec que intenta la Isabel Díaz Ayuso? Que òbviament, aprofita qualsevol oportunitat per fer un discurs amb una enorme càrrega de profunditat política de remar cap al seu interès, que és el nacionalisme madrileny. Jo crec que ahir va actuar com una dirigent nacionalista, com hagués pogut ser, a cas com el seu estil, però si mirem la profunditat, com hagués pogut ser Jordi Pujol als anys 80. O sigui, amb tota la legitimitat i amb tota la prou, un discurs nacionalista del seu territori i intentant doncs, fer un discurs polític, fins i tot en una dia de Nadal.
Mònica.
Jo crec que el president Illa, des del dia zero de la seva presidència, va decidir que aquesta seria la legislatura, que seria una legislatura per no fer soroll, cap mena de soroll, i que ell encapçalaria el govern de tothom i que seria un president per tothom. I en aquest sentit, doncs, no és d'estranyar que faci discursos com els que ha fet ara per aquestes festes de Nadal, no? Jo coincideixo, és un discurs avorrit, planet, on es posen, diguem-ne, sobre la taula paraules d'unitat, fraternitat i solidaritat, però a mi m'hi falta contingut, és a dir, m'hi falta més acció política, no?
Sí, però sí.
Manem?
Volia dir-te, Mònica, que sí que és cert que l'acció política, com deia el Pere, sí que l'anuncies al Parlament, no? I en matèria d'habitatge,
sí,
Salvador,
sí, sí.
Ja ha fet molts anuncis.
Si em permets acabar la idea, anava aquí. És a dir, és veritat que els discursos de Nadal no han de servir per explicar l'acció política, perquè per això hi ha els plens al Parlament i per això hi ha les sessions de control i per això, doncs, tenim les seus parlamentàries. Però també és veritat que el president Illa, que ja fa uns quants anys que s'arrossega pel món de la política, sap que hi ha d'altres presidents que no adopten pel no fer soroll, sinó que fan tot el contrari, com és el cas de la presidenta madrilenya. Jo crec que aquí el president Illa, a banda de que és un home que no vol fer soroll, se li barreja que està jugant a ser un clar aliat de Pedro Sánchez. I, per tant, diguem-ne, com que Pedro Sánchez ja té una legislatura prou complicada perquè necessita comptar amb molts partits per tirar les seves accions polítiques endavant, no cal que des de Catalunya... Segurament el president Illa pensa que no cal que ell des de Catalunya li emboliqui les coses a data de Sant Esteve, no? I, per tant, de la mateixa manera que va fer quan va anar a defensar el finançament singular per Catalunya, i de la manera que el va defensar, doncs ahir va parlar de fraternitat, cosa que és radicalment al contrari de l'estratègia de la presidenta madrilenya, que com que el que vol és fer el màxim de mal possible al PSOE, doncs aprofita, fa allò, diguem-ne, que diu de que del port tot s'aprofita, no? I per tant diu, parli Illa, parli Sánchez o parli qui parli del Partit Socialista, doncs ella en farà bombo i platerets i anirà en contra. Per tant, res de nou pel que fa a les estratègies d'aquests dos representants polítics, Illa i Ayuso, i diria que no massa res de nou pel que fa al contingut que el president Illa va posar o va incloure en el seu discurs.
Heu elevat bastant el to a la conversa amb aquestes idees d'igualtat, fraternitat i solidaritat republicanes de França. Clar, tenim aquesta idea d'Ayuso baixant impostos. Això queda clar que fraternal, doncs, no sé si ho és gaire. No sé si comporta gaire igualtat i solidaritat encara menys, però tot això es pot, i aquí ho relaciona amb el dumping fiscal, tot això es pot fer perquè té altres vies d'acumular recursos que, per exemple, a Catalunya no es poden practicar, no?
És poc o gens fraternal, justament això, i és molt de dretes, no? De, jo ho faig, tu ho vols, doncs fes-ho tu també. Vull dir, és una política molt de dretes i que, evidentment, perjudica no només a Catalunya. És que a mi el que em sembla és que les comunitats governades pel Partit Popular no saben que la pròpia Díaz Ayuso les perjudica a elles també. Perquè al final tot ho capitalitza Madrid, que té la capitalitat, que té diverses possibilitats que altres comunitats, insisteixo, del PP no tenen. Llavors, no sé si no ho volen veure els seus companys de partit o si simplement esperen que en algun moment puguin guanyar alguna cosa, és a dir, pujar-se aquest carro, però fa mal, no només, insisteixo, a Catalunya, a la resta de comunitats.
Sí, jo crec que la visió d'Ayuso és molt ideològica, no? No és només insolidària amb la resta de comunitats, que també, perquè s'aprofita d'aquest efecte de capitalitat i que, per tant, el dumping, per mi, és molt evident, però a més respon a un projecte polític molt neoliberal i molt dur, com una Thatcher moderna, que recordem que deia que no existeix res semblant a la societat ni als interessos de la societat, sinó de les persones, no? I hi ha un atac frontal els serveis públics, i per això necessites també menys diners, perquè tens uns serveis públics que tampoc vols que siguin de referència per la majoria de la població, sinó que vol que siguin uns serveis públics pels que no es poden costejar els privats, amb una idea molt poc republicana i molt desigual, però que fa que només si ets pobre tinguis accés als poders públics. A diferència del que deia el Jordi Creus al començament, o sigui, jo, no és una qüestió de les rodalies de Catalunya. Les rodalies de Madrid jo les agafo a vegades i no estan en bon estat. Els serveis públics de Madrid estan molt trinxats, però ja respon a un model de que els serveis públics no són fonamentals ni es vol que siguin per la majoria de la població, sinó només pels que no poden seguir, amb una visió, com deia, molt neoliberal i molt dretana de la política de Díaz Ayuso. I crec que, òbviament, ahir va tornar a quedar de manifest. Ella té un projecte, té un programa, que utilitza fins i tot els dies de Nadal o de Sant Esteve o del que sigui per fomentar-lo, perquè es basa en la confrontació i en unes idees neoliberals molt dures. I a diferència d'ella, doncs el Salvador Illa, o en aquests moments Catalunya, té un altre projecte que encara que sigui avorrit, doncs a mi em sembla en aquests moments més raonable pel bé comú, tant pels catalans com els espanyols, que no pas la confrontació pura i dura, a més del servei d'un projecte polític que deixa fora a àmplies capes de la població.
Jo crec que l'únic bé comú que li interessa a Ayuso és el bé comú dels madrilenys i les madrilenyes. I al final, ella, com a lideressa de la comunitat autònoma, el que fa és això. I, per tant, l'única solidaritat que a ella li interessa és la que les altres comunitats puguin tenir a Madrid i que ella, diguem-ne, pugui anar fent. Si no de què, doncs enmig de la negociació o enmig del nou debat del nou finançament autonòmic, ella continua baixant impostos, té la polèmica llei Mbappé, no?, que pretén promoure que hi hagi contribuents procedents de l'estranger que s'instal·lin a Madrid, i que, per tant, jo crec que ella fa aquest doble joc, no?, vetlla pels interessos de la comunitat madrilenya, i a més, doncs, fa de, diguem-ne, no?, aquest ariet dins del Partit Popular per veure que potser trobarà alguna cosa per a altres comunitats autònomes governades pel Partit Popular. I a més així, també, no?, li fa una cunya a Feijóo i es van disputant, no?, els espais a dins del mateix Partit Popular. No és nou que aquesta senyora funcioni així, i en tot cas la voten, per tant, és evident que algun bon resultat li dona aquesta confrontació constant.
Com diu la Mònica, no és nou. De fet, moltes vegades ens preguntem si parlem d'Ayuso perquè és la presidenta de la Comunitat de Madrid o parlem d'Ayuso perquè d'alguna manera representa moltes coses més, sobretot el sí del PP, i avui ho hem tornat a comprovar. Perquè la que aparentment és una de les setmanes més tranquil·les de l'any pel que fa a l'actualitat, sobretot després de l'agost que vam tenir, que aquest any no hi va haver treva, aquesta setmana hem sentit Pedro Sánchez dient que es vol reunir amb Carles Puigdemont, i avui la ministra d'Educació, Pilar Alegría, la portaveu del govern espanyol, ho refermava a Televisió Espanyola.
Esa fecha y esa reunión llegará y, por supuesto, se verá con el líder de Junts y se verá también con el líder de Esquerra Republicana. Yo creo que hay que ser conscientes...
Li ha respost el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Quien acepta fotografiarse con una persona al que debería de detener es el señor Sánchez. Decir que el Partido Popular está haciendo cosas parecidas al señor Sánchez, honradamente creo que es un insulto a la inteligencia de los españoles.
I vull subratllar molt especialment aquesta intervenció d'Alberto Núñez Feijóo, en la qual ha conjuminat la demanda de detenir Puigdemont, a la vegada que després també defensava els pactes amb Junts, i això segurament, per entendre-ho, també s'ha d'agafar una mica la figura d'Isabel Díaz Ayuso dins del PP, recordant, com algú de vosaltres deia abans, que ella no necessita fer pactes estranys, no?
Sí, no, Ayuso i altra gent del PP molt important, no? El mateix Aznar, que està permanentment vigilant de que el senyor Feijóo no es passi, no sobrepassi alguna línia vermella, no? I, òbviament, aquesta és una línia vermella per ells, però Feijóo està aquí presoner d'una contradicció irresoluble, que és que està intentant utilitzar o acostar-se a Junts en el Parlament, en el Congrés, per visualitzar que no hi ha una majoria de govern, però això necessàriament passa per assumir pactes també parlamentaris amb un partit molt verticalitzat, molt jerarquitzat, en què el jefe màxim és Carles Puigdemont, i per tant doncs és una contradicció que no podrà resoldre si vol fer algun pacte parlamentari amb Junts, perquè l'amo, el jefe, el com em vulguis dir, el principal responsable que supervisa molt de prop aquestes votacions és Carles Puigdemont. Per tant, en la pràctica, el que li retreu a Pedro Sánchez, malgrat que no ho pot reconèixer perquè té Díaz Ayuso, Aznar i molta altra gent allà pendent, doncs ell mateix ja ho fa per la via dels fets cada vegada que vota alguna moció coordinadament amb Junts.
Clar, és el que Feijóo podria fer, reunir-se amb Puigdemont segurament per poder arribar a certs acords amb Junts i tombar el govern de Pedro Sánchez. Com diu el Pere, és una gran contradicció, i crec que Feijóo no acaba de trobar el seu lloc, no només perquè té aquí al clatell el senyor Aznar, sinó que Ayuso està també pujant cada dia més posicions per posicionar-se com a opció a la Moncloa en unes futures eleccions. Llavors, tots els moviments que fa Feijóo són molt complicats, però necessita Junts si vol desbancar a Pedro Sánchez. També és veritat, Pere, que se'm fa molt difícil o gairebé impossible pensar que Junts arribaria a algun tipus d'acord amb el PP que passés per tenir també el suport de Vox i poder fer una moció de censura o alguna
no,
cosa.
Però ja, ja ho han fet, ja han votat Junts. Per tant, d'alguna manera, però Feijóo ja s'ha donat la mà amb el Puigdemont, encara que no ho sigui físicament, però en el mateix moment en què són capaços d'arribar a acords per votar Junts, ja estàs pactant en contra del PSOE amb
sí, però
amb
no hi ha cap fotografia, no, no, no hi ha res,
bueno,
clar.
Més fotografia que un vot conjunt?
Ja. Mm.
Jo crec que coincideixo amb la Mònica, eh? Feijóo té un paper molt difícil, perquè al final tot el que pot fer és això que ha fet avui, no? Dibuixar un panorama apocalíptic pel PSOE i per Pedro Sánchez i anar-les veient venir. Jo no crec que Junts, més enllà de vots puntuals, estableixi un acord fix amb el PP, perquè al final això també implicaria tenir un acord fix amb Vox, i això és evident que no li interessa. Jo crec que no li interessa ni amb Vox ni amb el PP, diria jo. I en tot cas, crec que el que Junts està fent permanentment, i això ja ho hem comentat diverses vegades en la tertúlia, és que està fent servir els seus diputats per anar pactant com li convingui en cada moment. No veig segur cap fotografia, com diu la Mònica, i veurem doncs què passa a principis del 25, però en tot cas de moment crec que Feijóo el que pot anar fent és anar-les deixant anar sense poder concretar fàcilment.
Sí, però crec que si hi havia un possible acostament entre el PP i Junts, com semblava, les declaracions de Feijóo ho dinamiten bastant, perquè està demanant la detenció del líder de Junts per Catalunya. Per tant, si hi havia algun acostament, no sé si ha calibrat bé les seves declaracions. Vull dir, perquè pot haver-se carregat aquesta feina de formigueta que s'estava fent per intentar que els dos partits poguessin arribar a algun tipus d'acord. Tu dius, Pere, sí, hi ha hagut votacions, sí, però veurem si aquestes declaracions, insisteixo, marquen un abans i un després.
És que per mi,
però, fet... Mònica, perquè Feijóo li passa això, és a dir, ell segurament també vol fer un discurs més moderat, que segurament el podria ajudar a acostar-se més fàcilment a Junts, però després té Ayuso i Aznar al darrere, no?, mossegant-li l'orella amb discursos molt més potents, i aleshores el seu equilibri o aquesta dicotomia entre la política espanyola i el que impliquen els pactes en la política espanyola en aquests moments i la derivada interna del seu partit, doncs fa que a vegades faci declaracions que li compliquen molt la vida en els pactes que pugui necessitar per anar contra Pedro Sánchez.
Sí, però els pactes que es facin en un futur no ho sabem, no? Però el que ja han fet ja és molt més que una fotografia. És a dir, ara avui Feijóo posava el crit al cel per la possibilitat de que tinguin una trobada presencial per simplement per parlar entre el president del govern i el Carles Puigdemont. Això és menys que firmar...
Això posa el crit al cel ara, però això està pactat des de fa mesos.
Sí, 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 sí. No, però fixa't que...
Pot anar a posar el crit al cel, no. Perquè al final és un acord que es va fer fa molt de temps.
Sí, però el que vull subratllar és que...
És com les trobades de Ginebra, no?
Sí, sí, però poses el crit al cel per una cosa que és menys del que tu fas, perquè Feijó, insisteixo, el PP, no sabem quins pactes faran en el futur, però ja ha fet pactes molt significatius en el Congrés, que, per exemple, han suposat que no s'apliqui el gravamen de les elèctriques i altres coses, no? Llavors, tu ja has fet un pacte amb un actor que tu no vols legitimar, que consideres que no pot formar part del paisatge. Però si pactes amb ell, llavors ja lo lògic és que formi part del paisatge i, per tant, també puguis tenir les entrevistes que vulguis. Vull dir que és una contradicció irresoluble. No, ja no pensant en un futur, sinó en el que ha fet Feijó. El que ha fet Feijó és molt més fort, per dir-ho d'alguna manera, que no pas una entrevista que no té necessàriament cap altra repercussió. En canvi, pactar junts iniciatives en el Congrés i votar junts contra polítiques concretes, doncs això ja és molt més, amb el discurs que tu tens de no legitimar aquest actor, doncs ja has fet molt més que cap altre que el que pugui aconseguir cap entrevista.
El que passa és que si mirem una miqueta la foto des de lluny, sembla com que el gran argument de la política espanyola d'aquesta legislatura és tu pactes amb Puigdemont i l'altre tu també. Això, vull dir, a nivell de consistència, diguéssim, potser és com molt poca cosa, no? És com molt primet, no?
Sí, el que passa és que Puigdemont o Junts és clau ara mateix. És a dir, en aquesta legislatura està sostenint un govern de coalició que s'ha esquerdat, i jo crec que per això ho delimitem o ho delimiten els partits polítics a tu pactes amb Puigdemont, tu també, perquè jo crec que el necessiten, i això, i amb aquesta carta també juga Carles Puigdemont, i jo trobo que Pedro Sánchez es reuneixi amb Carles Puigdemont hauria de ser una cosa normal. És a dir, és el líder d'un partit amb qui tu tens una sèrie d'acords, per tant, no hauria de sorprendre'ns, no s'hauria d'utilitzar com a baula per fer o per lluitar contra el contrincant. Hauria de ser una cosa normalíssima. I sí, ho reduïm tot això, vota, sí, malauradament. Així és la nostra classe política.
Però això indica, diguem-ne, la importància, és a dir, torna a fer palesa la situació o l'aritmètica complicadíssima que té el govern Sánchez, on 7 diputats són capdals per decatar cap a un costat o cap a un altre. Estic d'acord amb el que diu la Mònica. És normal que el president Sánchez es pugui reunir amb Puigdemont, com també hauria de ser normal que s'hi reunís el president Illa, que ho continua tenint pendent, perquè al final és una persona rellevant en la política catalana i també espanyola. I té uns diputats que fan que les coses tirin endavant o no. Per tant, si algú vol que les coses tirin endavant, s'haurà d'entendre amb Junts.
Sí, és veritat que hauria de ser normal, però alhora és veritat que la situació espanyola en aquests moments no està normalitzada fins que no s'aclareixi definitivament la implantació, l'entrada en vigor real de l'amnistia. I, per tant, això dona joc a un terreny de penombra en el qual és perfectament normal, òbviament, que tothom es reuneixi amb el líder del partit del que depenen els vots, però alhora aquesta persona no pot venir a Espanya, i l'última vegada que va venir va burlar en els Mossos d'Esquadra, es va muntar una gran operació gàbia per veure si... És a dir, no és normal la situació tampoc.
Però tampoc és normal que no s'estigui complint la llei d'amnistia.
No. Sí,
estem d'acord, no?
El fet és que no és normal la situació i que, per tant...
Perquè està aprovada la llei i en alguns dels casos no s'està aplicant.
Sí, sí, jo...
Amb tot el que implica per les persones a qui no s'està aplicant aquesta llei d'amnistia.
Jo simplement subratllo que la situació, tot i que hauria de ser normal, no ho és, i no ho serà fins que no s'aprovi i entri en vigor definitivament la llei d'amnistia, i d'aquí la meva sorpresa... de què s'actuï com si això ja haguéssim passat pàgina, per totes bandes, perquè per un cantó doncs això encara no s'ha aplicat i per tant hi ha molta gent, que, començant pel mateix Carles Puigdemont, que no pot fer política a Barcelona, però per l'altre, aquests mateixos actors que són perjudicats perquè no s'ha aplicat la llei d'amnistia estan disposats a pactar, encara que sigui puntualment, amb un partit polític que no vol que s'apliqui, no vol que tornin i que si pogués els posaria a la presó.
Passant ara mateix a 3 minuts, 4 minuts ja de 2 a quarts de 4, hem de fer una pausa per la publicitat. A la tornada aparcarem la carpeta política, però parlarem d'un tema que també ha causat molta polèmica les últimes hores a les xarxes, que és l'acomiadament d'un periodista del seu mitjà de comunicació, de Pedro Ballín a La Vanguardia, per un tuit certament de mal gust, però que li ha costat la feina. No és un debat de periodistes, perquè això també pot passar amb un jutge que fa una manifestació i després les parts el recusen, amb un mestre que diu alguna cosa a la xarxa sobre la immersió lingüística. Per tant, pot passar amb qualsevol altre àmbit. Una opinió fora de la teva feina et pot costar això, el lloc de feina? Ara en parlem.
Catalunya migdia. A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
El D-Hub presenta la nova exposició 100 objectes d'IKEA que ens hagués agradat tenir a Vinson. Un diàleg entre el disseny escandinau i el disseny mediterrani i un homenatge a l'emblemàtica botiga barcelonina. Fins al 23 de febrer el disseny cap a la plaça de les Glòries. Ajuntament de Barcelona.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 5a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Esport i Barça Academy.
Ofertassa de Nadal a Capravo, a Capravo.
És d'amor? És d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Capravo podràs seguir gaudint dels preus bons, com el gambot de 20 a 30 peces a 8,95 € al quilo i el formatge de llet crua d'ovella Orbigo, maduració de 8 mesos a 12,95 € al quilo. Capravo, amor etern al Nadal.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Aquestes festes regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments a partir de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Benvinguts al lloc on la màgia de regalar ho aconsegueix tot. Només has d'aprofitar la millor selecció de productes amb descomptes màgics, com ara un Samsung Galaxy S24 Ultra 512 GB per només 999 amb 90 euros. La màgia de regalar fins al 5 de gener al Cort Inglés, a la botiga, la web i l'app. Feliç 2025.
Del 2 al 5 de gener torna Tot Esport 360, l'espai lúdic esportiu per a infants, joves i adults. Vine a gaudir amb la família i practicaràs tot tipus d'esports. Entrades gratuïtes al web totesport360.cat. Departament d'Esports, Generalitat de Catalunya.
La motxilla del Titó és suau com el cotó.
El meu sol solet.
I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
Que xula!
I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
Superxuli!
El món del Titó i tu, a la venda als punts habituals i a la botiga 3CAT.
A hores d'ara, els Reis d'Orient estan una mica estressats.
És que hi ha molts de nens i nenes que demanen el mateix.
Esclar, són les joguines més buscades.
Però s'acaben.
Al Cort Inglés no, perquè tenen joguines exclusives de les primeres marques que només trobes aquí. Jocs educatius i electrònics, nines i vehicles. Les joguines més buscades es troben al Cort Inglés.
Visca!
A la botiga, la web i l'app.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
A Clarel sabem que hi ha regals i regals. M'encanta. Aquest Nadal tu regales bellesa i benestar i nosaltres et regalem l'embolcall sostenible. A més, emporta't 25 euros en una reserva d'hotel per la teva compra. Clarel, l'art de regalar. Millor comerç de l'any 2025. Promoció vàlida del 30 de novembre fins al 7 de gener.
Viu la màgia de Nadal al nou Port Olímpic. Fins al 5 de gener gaudeix d'activitats inspirades en el mar, exposicions i tallers per tota la família. Endinsa't en els llums de Nadal. Descobreix el nou balcó gastronòmic i puja el nostre tren 100% elèctric. Benvingut, Nadal. Benvingut, nou Port Olímpic. Més informació a portolímpic.barcelona.
Ara ve Nadal.
Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
7 minuts i seran 3 quarts, us dèiem abans dels anuncis. Aquests dies les xarxes han bullit per l'acomiadament del periodista Pedro Ballín a La Vanguardia. La polèmica va començar amb un tuit de Ballín en què responia un altre usuari, un troll, amb unes paraules certament de mal gust. Deien, ets valencià, fica el cap al vàter i estira la cadena, se'n diu Dana Domèstica, en gaudiràs. Òbviament aquesta piulada es qualifica per si sola, però en tot cas és un tuit que després es va retirar i que li ha costat la feina, tot i que en Ballín el va fer fora de cap àmbit laboral. Això és un debat, perquè al final moltes empreses, no només les periodístiques, limiten l'activitat dels seus empleats fora del que és més estrictament el seu torn laboral, però no sé si, per exemple, això davant d'un jutjat s'aguanta o cadascú fora de la feina pot fer el que vulgui.
Ostres, això últim no ho desconec, perquè això dels jutjats i les proves que portes i a vegades és sí i no, ho desconec totalment, però em sembla exagerat que Pedro Ballín l'hagin acomiadat. És a dir, jo crec que és una persona a qui ja tenien en el punt de mira, a La Vanguardia, que estaven com esperant que cometés l'errada per acomiadar-lo. Evidentment, la piulada que fa és desagradable, no? El següent s'equivoca, però no crec que sigui motiu d'acomiadament, perquè jo crec que les teves opinions fora de la feina són les teves. No, mentre no involucrin o mentre no alterin la teva manera de treballar, jo crec que tu has de poder dir el que vulguis. El que és cert és que La Vanguardia, recordo que havia sortit de Twitter ja per considerar-ho tòxic, i també em sembla una mica de coherència amb tot plegat, no? De que no vol que s'exposin idees als seus col·laboradors a través d'aquesta xarxa de la qual ells n'han sortit, però trobo exagerat l'acomiadament, francament. I és el que tu deies, si ho portem a altres professions, què passa? Si un jutge fa una piulada, jo què sé, jo segueixo molt el jutge Joaquim Bosch, no? Que no fa piulades per tensionar ningú ni insultar a ningú, però si un dia ell expressa una opinió i després té un judici, no sé, parla sobre la immigració, té un judici després amb alguna cosa relacionada amb immigració, què passa amb aquell jutge? Pot fer aquell judici? No, se'l revoca, és que és un debat, eh?
Sí, és probable que el revoquin.
Clar.
Vull dir, les xarxes al final té una pila de derivades que no s'hi pensen en el seu moment. Jo crec que hi ha una part d'addicció de les xarxes que són molt complicades per a algunes professions, no? Aquí deies, era una resposta a un troll. Bueno, era una resposta troll a un troll. I, per tant, jo no et defensaré...
El que passa és que n'hi ha un que signa i l'altre no.
Clar, però vull dir que les xarxes tenen uns llenguatges que, al final, com que no hi ha context, quan un entra allà i llegeix una cosa que s'ha escrit en un context determinat, que tu ho has explicat bé, dius, és una resposta a un troll, doncs una resposta a un troll només pot ser de troll. Tampoc hem de prendre literalment el que diu aquesta persona. Però si li treus el context, és un disbarat. Però en el context té sentit. Bé, sigui com sigui, jo crec que és molt perillosa la xarxa, sobretot per la gent que tenen un mandat d'aparença de neutralitat. Jo, no, o sigui, em sembla un disbarat fer fora amb algú per una cosa a les xarxes, però si fos periodista que segueixo informació, jo fos el responsable d'una redacció, doncs els periodistes que segueixen informació posaria unes normes molt estrictes que no tenen a veure res amb la llibertat d'expressió, sinó amb la feina que estàs fent d'aparença de neutralitat. Per tant, aquí és un debat complex. Em sembla un disbarat, per sintetitzar-lo, em sembla un disbarat que s'acomiadi algú per un tuit, segur que hi ha darrere d'altres coses, i alhora compta perquè desapareix completament el context amb el que es feien a les xarxes, i algunes professions tenen l'obligació de tenir una aparença de neutralitat que pots perdre molt fàcilment, encara que no sigui veritat, perquè tu estàs utilitzant un registre que l'altra persona o la gent que t'està mirant no ho decodifica de la mateixa manera.
Jo crec que aquest és un debat difícil, al qual tots els que en algun moment hem tingut responsabilitats en una entitat o en una empresa o on sigui, no? ens hem hagut de plantejar, que és fins a quin punt arriba la meva representació d'aquella institució, d'aquell diari, com és el cas del periodista Ballín, o d'una empresa concreta, i a on comença la meva privacitat. Perquè al final, i això, diguem-ne, no, m'ho aplico a mi mateixa, dius, clar que Mònica Sabata té una opinió concreta més enllà de que estigui treballant per una empresa o estigui representant una entitat, però aleshores has de ser com molt prudent, no? Però aquí hi ha la segona banda, que és que segurament quan li ha convingut, La Vanguardia s'ha aprofitat de la popularitat de Ballín per arribar a d'altres llocs. Aquest senyor té 140.000 seguidors a les seves xarxes. Per tant, segur que en un moment o un altre ha beneficiat a La Vanguardia, fins que no ha tocat, fins que La Vanguardia ha decidit que havia arribat fins aquí. Això és molt difícil de regular, perquè al final tots, qui més qui menys, té una xarxa social. Es digui X, es digui TikTok, es digui Instagram, es digui el que sigui. I allà hi aboquem coses que no necessàriament són coincidents amb el lloc on estem treballant. Sigui un diari, sigui una empresa, sigui una entitat, o sigui una universitat, o sigui qui sigui. I, per tant, no sé si això s'ha de fer a través d'un codi intern del diari o de l'entitat o de l'empresa, o si algú pot demanar als seus representants d'un diari, d'una entitat o d'una empresa que no emetin opinions personals, que això aniria totalment en contra de la llibertat d'expressió, òbviament, però crec que és un debat en el qual ja fa molt de temps que ens estem trobant i que ens trobarem en el futur. Per tant, òbviament que el tuit era molt desafortunat, però també sembla prou desafortunat acomiadar-lo per aquest tuit, no? O sigui, o per un tuit, no? El contingut era infumable, però realment l'acomiadament només respon al tuit o respon, diguem-ne, una excusa, o és senzillament una excusa per fer-lo fora perquè algú ha considerat que aquest senyor ja no representa el diari.
Pere, amb tu que coneixes bastant l'ambient mediàtic de Madrid, explica'ns una mica, perquè aquí s'ha muntat una campanya de l'extrema dreta també, assenyalant moltíssim, després, evidentment, també de moviments de l'esquerra, uns a favor, els altres en contra. El que ha passat, la polèmica que hi ha hagut, casualitat no és.
Pues la veritat és que no t'ho sabria dir. O sigui, diguem que a Madrid es juga el que en castellà, que ara no sé com es diu en català, segur que ho trobareu fàcil, és el borde de l'abismo, no? O sigui, es juga permanentment...
Al límit del precipici.
Al límit permanentment. I llavors, pues, òbviament, a la que gires, pues, han canviat les circumstàncies i caus precipici avall. Pedro Ballín ha seguit durant de molt a prop tota la nova política, ha tingut relacions molt privilegiades amb Podemos, amb Sumar, però allà també... diguem que hi ha hagut moltes navallades, de manera que ve de saber qui era aquest vot, ve de saber, o sigui, estem fabricant una política als mitjans, a les noves xarxes socials, que es basa en la presència de gens provocadors. Últimament s'ha sabut a Romania amb el paper que ha tingut Putin amb això, però no cal només pensar en Putin, hi ha molts agents provocadors que permanentment, sobretot quan hi ha aquestes situacions de polaritat i de polarització i de tensió, el que intenten és que perdi dels estreps, i per tant que hi ha algú...
Potser en aquest sentit, Pere, una bona estratègia seria per part, diguem-ne, de persones com Pedro Ballín o de persones que tenen responsabilitats, és com a, diguem-ne, estratègia, no contestar els trolls.
A mi em semblaria molt millor estratègia no contestar els trolls que no pas convertir-te en un troll per contestar el troll.
En tot cas, insisteixo, m'agradaria que això no fos un debat de periodistes, perquè sí, això li pot passar a un metge que té una opinió sobre les vacunes, com deia la Mònica, un jutge que parla d'un tema i després l'ha de jutjar i, per tant, el recusen, a un policia...
O el senyor CEO, perdona, Joan, o el senyor CEO de qualsevol empresa...
És que jo vull introduir una altra qüestió, que és, estàvem parlant de si calen codis o no, és que jo crec que cadascú s'autoregula. És a dir, aquesta necessitat d'entrar en aquests debats tan tòxics a través de les xarxes socials, per què? No contestes i punt. El que deia el Pere, a un troll no et converteixes en troll, no et poses al seu nivell. El que penso que com a societat, i aquí no és un debat que es limita als periodistes, és quin ús n'estem fent de les xarxes socials, en què hem convertit Twitter, perquè ja no és un lloc de debat, és un lloc on es reparteixen pals i cada vegada és més agressiu, més tens, i per què hi entrem en aquest joc? A mi no em cal un codi, jo m'autoregulo.
Jo, el que és que l'acomiadament no te'l regules tu.
Això sí, no, clar, he dit que l'acomiadament no em semblava bé, això ho he dit, però que aquestes piulades, el senyor Ballín, ostres, repassem una mica també la seva trajectòria, eh?
Però això afecta a periodistes, afecta a senyors empresaris, afecta a universitaris, afecta a tothom, per això jo deia, Li ha passat amb ell, que és periodista, però segurament hi ha molts altres casos que no coneixem que algú ha rebut un acomiadament per una opinió posada a les xarxes. Però què fem davant d'això, d'aquest debat? És a dir, clar que cadascú de nosaltres es pot autorregular i pot decidir, com jo us estava dient ara, com a estratègia, jo opto sempre per aquí, jo no contesto mai a cap troll, perquè em sembla que, no, que el que volen és provocar-te i punt. Però és suficient aquesta estratègia perquè una empresa, com és un diari, decideixi no acomiadar-te perquè tu has emès una opinió, sigui deplorable o no, és evident que aquest tuit, insisteixo, no, a mi no m'agrada gens ni mica, però l'autoregulació, és a dir, quan tu representes o algú pot considerar que representes una empresa, sigui diari, sigui una empresa, sigui una entitat, sigui qui sigui, tu has de conèixer quines són les normes del joc, perquè les normes del joc que aquella empresa t'aplicarà a tu, perquè l'autoregulació no és suficient, perquè la meva autoregulació pot ser, jo no contesto a un troll, però emeto una opinió sobre el 12 d'octubre i puc estar treballant per algú que no li agradi que jo emeti una opinió sobre el 12 d'octubre.
D'aquí 10 minuts seran les 4. Mònica, si m'ho permets, canviarem de tema perquè ahir va haver-hi una efemèride que no voldria deixar que passés sense fixar-nos-hi. I és que avui fa 20 anys ens fixàvem en un dels desastres naturals més grans de la història.
Els efectes per la catàstrofe provocada pel tsunami continuen a l'alça a tots els terrenys.
El dia de Sant Esteve del 2004, un terratrèmol submarí de magnitud 9 a prop de l'illa de Sumatra, Indonèsia, va provocar diversos tsunamis que van afectar les costes indonèsies de Tailàndia, l'Índia i Sri Lanka, entre altres. Les onades gegants van provocar 228.000 víctimes entre morts i desapareguts, a més de diverses regions absolutament arrasades per l'aigua. Les xifres parlen per si soles, de manera que em permetreu ara un gran canvi de to, però podem saludar ara mateix, els tenim a l'estudi, la Mireia Sala i en Jesús López. Bona tarda.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vosaltres dos veu ser els dos primers enviats especials de Catalunya Ràdio a l'illa de Sumatra, a Indonèsia, l'epicentre d'aquesta catàstrofe. Suposo que per sempre més, quan arriba el dia de Sant Esteve, el cap s'ho se'n va cap allà.
Sí, perquè va ser molt gros. Jo personalment no havia vist res d'una magnitud com aquesta. Quan vam arribar allà no hi havia edificis dempeus, tot era fang, hi havia els primers cadàvers que havien aconseguit recuperar i els carregaven en camions per traslladar-los a les fosses comunes, però clar, la magnitud de la tragèdia era tant que tampoc només vam veure un petit tros del que hi havia, perquè sí, va quedar tot inundat.
Hi havia, eren quilòmetres i quilòmetres, vull dir, perquè la gent es doni compte, és com el que va passar a la Dana de València, però multiplicat per 200 o 300, vull dir, una cosa era impressionant. Eren quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres de tot arrasat.
Jesús, tu et vas jubilar fa uns anys, però abans havies fet una llarguíssima carrera en aquesta casa. Has estat enviat especial a molts llocs. No sé si alguna experiència és comparable amb el que et vas trobar allà.
Home, com a magnitud i per la grandesa, aquesta és la més important. Hi han hagut d'altres, però vaja, el que ens van trobar allà, els problemes per poder traslladar-se d'una banda a l'altra, ho tenien que fer amb helicòpter. Tenien que esperar el helicòpter de la ONU.
Clar, és que això era el nord de Sumatra, que hi havia una guerrilla activa, sí. Hi havia un combat, no podíem anar-hi per carretera. Jo recordo d'aquí la ràdio, trucar-me al cap d'informatius, Mireia, sisplau, no tinguis un cotxe, perquè jo, clar, anem al kamikaze en aquella època i entenc que... I s'havia d'arribar, doncs, via aèria, i tots els vols estaven plens, i clar, hi havia l'aeroport de Medan, que era el que quedava més a prop, col·lapsat, perquè es va volcar la comunitat internacional, hi havia molts helicòpters...
Sí, hi havia, per exemple, l'exèrcit de Suïssa, tenia 4 helicòpters. 3 helicòpters portaven menjar, bueno, medicaments cap al nord de Sumatra, i un quart portava bidons de gasolina perquè on arribaven no hi havia combustible. I aquell quart, amb els bidons, omplia els quatre helicòpters per poder tornar. Vull dir, la cosa era bastant fotuda.
Mireia, tu hi vas tornar 3 mesos després, suposo que les conseqüències deurien ser encara molt visibles, sí, no sé si hi havia alguna diferència o ja havies pogut veure una mica d'evolució.
No, hi havia, he de dir que en Jesús venia amb mi, i vam tornar els dos. No, o sigui, alguns comerços ja tornaven a estar actius, vam poder anar a un restaurant, ja a l'hotel ens hi vam poder allotjar, però la destrucció encara era molt gran, encara hi havia molt, bueno, és que tots els edificis encara continuaven destruïts.
Els pobles estaven arrasats, eh?
Sí, sí, després...
Totalment.
Des de la capital van deixar per anar... van poder agafar un helicòpter militar que de fet era la forma que tenien de transportar-se els habitants d'allà, perquè les carreteres havien quedat destruïdes i en 3 mesos ni de, bueno, no estaven, estaven igual que el primer dia. I després l'assalt de l'onada va afectar, va arribar fins a 5 quilòmetres endins i clar, tots els conreus d'arròs que tenien doncs estaven encara inundats.
Vosaltres dos ho veu viure des d'allà, no sé com recordeu vosaltres, Pere, Mònica i Mònica, amb l'impacte d'aquella notícia que l'anaves veient, anaves veient les imatges. Clar, des d'aquí és molt difícil, no?, copsar tot el que van poder veure ells, però vaja, l'impacte és enorme, no?
Sí, ara m'està impactant veure que fa tants anys ja d'allò, m'ha passat molt ràpid, però clar, com, quan explica la Mireia, havíem de desplaçar-nos en helicòpter d'això, clar, aquí no n'érem conscients, els que des d'aquí les redaccions estàvem cobrint aquesta informació, que crec que era com la catàstrofe natural, almenys per mi professionalment, la primera més devastadora que he viscut i que la tinc com molt present.
Sí, sí, i que afectava. Jo recordo, havíem estat en un campament que tot eren nens, i van saber 50.000 nens que havien perdut el pare, la mare, o el pare i la mare.
Clar.
I recordo d'aquelles cares d'aquells nens... Són imatges que et queden gravades.
Sí, jo en aquella època m'acabava d'incorporar a la secció internacional del País i ho recordo també de manera com si molt vívidament, no? Com si hi ha 3 o 4 coses que un recorda i una és aquelles imatges que jo no el vaig veure en primera persona però que encara les tens al cap de la impressió que et generen, no? Les 3 o 4 coses, l'11S, no sé què, una és aquesta. Aquesta és... perquè no, jo no sabia ni que això existia. La paraula tsunami crec que la vam descobrir tots llavors.
Doncs precisament per això avui no hem volgut deixar passar per alt aquesta efemèride. Mireia Sala, Jesús López, gràcies per acompanyar-nos, encara que hagi estat breument avui, i també moltes gràcies a la Mònica Sabata, a la Mònica Hernández i en Pere Rossinyol per acompanyar-nos en aquesta última tertúlia de divendres del 2024. Ens retrobem ja amb els dos, si no m'equivoco, l'any que ve, que sí?
Sí.
I tant. I amb la Mònica Sabata, ara no m'atreviria a dir-ho, Mònica.
Dimarts vinent.
Doncs, per tant, tu encara tindrem oportunitat de sentir-te aquest 2024. Que vagi molt bé.
Una abraçada. Adeu. Bona tarda.
Catalunya migdia.
Ofertassa de Nadal.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons. Com la segona unitat al 50% de descompte del préssec en almívar Eroski de 480 grams a 99 cèntims i la segona unitat amb el 70% de la pinya del Monte Arrudanxes de 510 grams a 1,20 €. Caprabo, amor etern a l'estalvi.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. 2 referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Del verd al blanc, les valls dels Pirineus de Catalunya canvien de color, d'estació, d'activitats, i el millor és que sempre estan obertes. Les estacions d'esquí i muntanya t'esperen aquest hivern. Ja és hora de trepitjar la neu. Hi ha coses que només passen als Pirineus de Catalunya, com esquiar i gaudir alhora de l'autenticitat dels pobles amb encant i la gastronomia d'alta muntanya. Si vols més informació, entra a visitpirineus.com. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Aquesta és una pintura única.
Ahà, i què val?
Molt cotitzada. És del 1931.
Mira, com el meu avi.
I nota la transició des del cubisme?
Sí, sí, que es nota.
La pinzellada és tan rebel.
Molt punky, sí.
Punky?
Me l'emporto.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'Eurojackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest divendres, per tan sols 2 euros, pot de 35 milions d'euros. Eurojackpot de l'11. Milionari forever. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Les biografies que no t'explicarà ningú més que en Peyu, en Jair i la Neus. No emeses mai per Antena. El Búnquer Confidencial, un llibre que val més adquirir abans que el treguin de circulació. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Catalunya migdia. Catalunya nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Ara ve Nadal.
Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.